Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
L'impacte de la crisi del coronavirus en l'economia ja és ben visible al Vallès Occidental. A hores d'ara, un de cada 4 assalariats vallesans està afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació, segons dades de l'Observatori del Consell Comarcal. Això suposa que el Vallès és la tercera comarca de Catalunya amb més assalariats afectats per un ERTO, pràcticament 86.800. El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, apunta a una situació molt dura pel territori.
L'alerta sanitària està tenint un impacte molt important sobre el conjunt de l'activitat econòmica. Estem veient que precisament els territoris on hi ha més activitat econòmica, on hi ha més densitat de població i on també hi ha més transport públic, és on estan tenint doncs, més afectar aquesta situació d'epidèmia del coronavirus, i el Vallès Occidental doncs, és una de les zones on ha impactat d'una manera més clara en quantitat de nombre de positius i fins i tot de morts.
Des de l'inici de l'estat d'alarma, al Vallès Occidental s'han presentat 9.900 ERTOs. Per Jiménez, el més important ara és la col·laboració entre administracions per minimitzar l'impacte del coronavirus a les empreses, especialment al comerç i a l'hostaleria, els sectors més afectats. És la notícia més destacada d'aquest dimecres 22 d'abril, però en tenim més que repassem a continuació.
Titulars.
Les demandes d'ajuda que arriben a Càritas s'han multiplicat per 3 des de l'inici de l'estat d'alarma. Helena Molís, bon dia.
Bon dia. Des de Càritas Sabadell també preveuen que les necessitats seguiran augmentant un cop acabi la pandèmia. Davant d'aquesta situació, l'entitat ha posat en marxa una campanya de captació de recursos per arribar amb les donacions a satisfer aquestes necessitats.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, aplaudeix el desconfinament dels menors a partir d'aquest diumenge, però recorda que s'ha de fer amb totes les garanties sanitàries.
Farrés també apunta que la policia municipal vetllarà pel compliment de les condicions de la mesura, igual que ho està fent amb els adults. Sobre el desconfinament total, apunta que Sabadell haurà d'esperar per parlar-ne.
Jo crec que les especulacions en aquest cas no, en aquests casos no ajuden gens ni mica, que ens hem d'esperar a veure què és el que ens diuen, i això és el que nosaltres farem. No, evidentment som una gran ciutat, no som un poble petit, no, que tenen altres característiques, i això doncs, és el que s'haurà de tenir en compte. Però com et dic, nosaltres no entrarem a especular i ens esperarem doncs, a veure què és el que diuen les diferents autoritats, sobretot sanitàries, doncs, que són en aquest cas els que han de prendre les decisions.
En aquest sentit, Farrés assegura que la ciutat no té encara un pla de desconfinament com té ja Barcelona.
Els escriptors sabadellencs que promocionen el llibre per Sant Jordi passaran demà per Ràdio Sabadell.
L'emissora municipal vol portar la Diada a casa dels ciutadans tot i el confinament. Ho farà amb converses amb autors locals que es podran veure per Instagram i escoltar per la 94.6. La programació arrencarà a les 11:05, després del butlletí horari, amb una entrevista amb Àngeles Mañas.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Són algunes de les notícies que us explicarem amb el Toni González a les vies de so, abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, el dia que sembla que aguanta, que no arriba la pluja després de tants dies de temporal. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bon dia.
Hola, hem començat la jornada amb molts núvols arreu, amb el pas de les hores la nuvolositat s'anirà restringint a les comarques de Girona i s'obriran clarianes a la resta del territori. Amb tota la zona del Pirineu i Prepirineu continuarà molt ennuvolat i les precipitacions febles es poden donar al llarg del dia. També a les comarques de Girona hi haurà precipitacions fins a primeres hores de la tarda i després ja aniran minvant. La temperatura avui esperem que no presenti masses canvis. De cara a demà, sí que sembla que aquesta pertorbació ja s'allunya, arribarà un dia més assolellat i sí que a la tarda creixeran les nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on s'escaparan ruixats de tarda. La temperatura màxima demà esperem que sigui més alta. La jornada de divendres serà semblant a la del dijous, amb més sol en conjunt, nuvolades a les zones de muntanya, sobretot a la zona pirinenca, amb ruixats de tarda que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I fem una ullada a les carreteres.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Comencem comprovant quin és l'estat del transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrià, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs per les llevadisses provocades per les pluges, a la línia R6 Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de Generalitat es dona servei alternatiu per carretera entre Pera i Igualada. A les línies del Vallès, els trens circulen amb alteracions puntuals. A metro, l'acumulació d'aigua fa impracticable i deixa fora el servei l'andana direcció zona universitària de Passeig de Gràcia de la línia 3. D'altra banda, els trens de la línia R3 de Rodalies de Catalunya, la línia Vic, circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per una incidència a les instal·lacions entre Parets i Granollers-Canovelles. I la resta de transport públic circula sense cap incident destacable per l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació molt complicada al conjunt de la xarxa viària catalana arran d'aquest temporal de pluja. Moltes carreteres tallades arran d'esllavissades, però la xarxa viària més propera a Sabadell trobem problemes a Montcada i Reixac, concretament a la C-17, on hi ha restriccions de circulació durant 3 quilòmetres en els dos sentits arran dels controls de velocitat que s'estan fent per la meteorologia adversa.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Passen 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
La crisi sanitària del coronavirus ha obligat multitud d'empreses a baixar la persiana. Moltes d'elles s'han acollit a un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major, és a dir, perquè no podien continuar portant a terme la seva activitat habitual per les restriccions de l'estat d'alarma. L'Observatori del Consell Comarcal ha quantificat aquesta realitat i a hores d'ara situa el volum d'ERTOs presentats al Vallès Occidental en els gairebé 9.900, amb més de 86.700 persones afectades. El president de l'ENS supramunicipal, Ignasi Jiménez, ha explicat avui en declaracions a Ràdio Sabadell les receptes per superar la recessió. Núria García, bon dia.
Bon dia. El Vallès Occidental s'ha convertit en la tercera comarca de Catalunya amb més treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació. Això significa que un de cada quatre assalariats vallesans han perdut momentàniament la seva feina, la qual haurien de recuperar un cop se superi la pandèmia. Ignasi Jiménez ha reconegut que la crisi sanitària ha colpejat amb força l'economia del Vallès Occidental, especialment en sectors com el comerç, l'hostaleria i la indústria manufacturera. El president del Consell Comarcal creu que totes les administracions hauran de posar de la seva part per superar aquesta nova crisi econòmica i aposta pel treball compartit.
Jo crec que el que és molt important i el que serà molt important és la concertació. I aquí el Consell Comarcal, la seva expertesa precisament rau en aquest fet, en la capacitat de cercar aliances, de cercar compromisos entre el conjunt de les administracions per tal de poder mobilitzar recursos i fomentar aquesta reactivació econòmica que serà absolutament imprescindible en uns moments en què l'economia se'n ressentirà i especialment també els ciutadans i ciutadanes de la nostra comarca.
Ignasi Jiménez opina que la recuperació serà més ràpida o més lenta en funció de quant de temps s'allargui l'estat d'alarma. Però recorda que aquesta crisi és diferent a la de 2008 perquè no és de caire financer. Alhora considera que l'aprenentatge dels últims anys situa els ajuntaments i la resta d'administracions en una millor situació per remuntar.
Jo crec que durant tots aquests anys, des de l'any 2007, 2008, 2009, els deures que s'han fet fins aquest 2020 ens situen en una situació molt més favorable per tal de poder afrontar aquesta crisi. Quan dic els deures, a què em refereixo? Tenim empreses que han apostat per la productivitat, hi ha hagut un ressorgiment també durant tot aquest temps per apostar per la indústria local i, a més, també jo crec que és important, almenys les administracions locals estan en una situació de més solvència econòmica també per poder abordar tots els reptes que es puguin plantejar durant els propers mesos.
Tot i això, el president del Consell admet que caldrà parar especial atenció als col·lectius més vulnerables per donar resposta a les noves necessitats que puguin derivar d'aquesta crisi.
Jo crec que tenim molt clar què és el que s'ha de fer en aquests moments i ara el que haurem de fer és poder actuar amb total celeritat per tal de poder mobilitzar tots aquests recursos, acompanyar, evidentment, a les empreses en tot moment i també protegir especialment els col·lectius més vulnerables, en aquesta situació de crisi econòmica que estan patint.
Cal tenir en compte que al marge dels ERTOs que s'han presentat fins ara al Vallès, gairebé 9.900, el març passat va ser el pitjor mes en termes d'ocupació de tota la sèrie històrica. L'atur va créixer en més de 5 punts percentuals i el volum de parats és de prop de 52.700, una xifra que no inclou els assalariats afectats per un expedient temporal d'ocupació, la qual cosa podria empitjorar encara més aquestes dades.
Junts per Sabadell ha presentat aquest matí la primera proposta d'un pla de xoc econòmic per la ciutat. Des d'aquest partit defensen que quan el desconfinament ho permeti cal reprendre l'activitat econòmica de Sabadell per tal de salvar petits i mitjans comerciants d'una crisi financera sense precedents. És per aquest motiu que els independentistes han presentat el programa Multipliquem-nos.
En una roda de premsa telemàtica celebrada aquest matí, Junts per Sabadell ha detallat la primera mesura que voldrien aplicar per reactivar la ciutat. Es tracta d'una iniciativa per organitzar tot un seguit de petits actes culturals a prop dels eixos comercials de la ciutat. Lourdes Ciuró, portaveu del grup municipal, explica com funcionaria aquesta proposta.
Amb les entitats culturals, artístiques i esportives de la ciutat. Com? Amb molts microactes i repetits per tota la ciutat. Per exemple, contacontes, teatre o música en viu, exposicions, algun torneig. Tot això et permet, si és de petit format, controlar tant la gent que s'hi aplegui com i poder permetre que moltíssima gent ho pugui viure sense necessitat d'estar enganxats o dintre d'un espai tancat.
Des de Junts per Sabadell han defensat que aquestes activitats culturals s'haurien de fer evitant les aglomeracions i sota el control dels diferents agents de seguretat. Des d'aquest grup municipal també reclamen la pacificació de la Gran Via, ja que asseguren que ha sigut un dels espais que més s'ha hagut de desinfectar i que, per tant, contribueix més a la propagació del virus. Sobre la gestió d'aquesta crisi sanitària per part de l'Ajuntament, Ciuró n'ha fet la següent valoració.
Des d'aquí s'ha fet el que s'ha pogut a nivell de poder tenir, doncs, en aquest cas, l'hospital temporal a punt, i per tant, com a ciutat, vaig voler fer una piulada en aquest sentit perquè considero que s'ha actuat com a capital tenint aquest hospital a disposició. Tant de bo no s'hagi de fer servir i en tot cas, mantenim-lo també obert mentre duri el risc d'aquest eventual repunt d'infectats que van dient algunes autoritats sanitàries. No sabem com acabarà.
Junts per Sabadell han reclamat una resposta unitària de l'Ajuntament a la crisi econòmica derivada del coronavirus i ha reclamat també al consistori que pacti amb tots els agents socials de la ciutat.
Les necessitats socials i econòmiques dels sectors menys afavorits de la societat s'han multiplicat per 3 des de l'inici de la pandèmia del coronavirus. Són dades que han detectat des de Càritas Catalunya, que han vist com les peticions assistencials s'han triplicat aquestes setmanes. Per aquest motiu han engegat una campanya de recaptació de fons per fer front a les conseqüències socials de la Covid-19 sota l'etiqueta Càritas per 3. Volen que les donacions a l'entitat també augmentin per poder donar cobertura a tota la gent que s'ha vist més perjudicada per l'estat d'alarma. La delegació s'ha sabadellenca de l'entitat també s'hi ha sumat. Mireia Sanz, bon dia.
Molt bon dia, Karen. Sí, perquè a Sabadell el coronavirus també ha castigat a les classes més baixes de la societat des d'un punt de vista social i econòmic. En conseqüència, Càritas Sabadell ha vist com les necessitats de la població han anat en augment els últims dies. De fet, temen que si s'allarga molt més el confinament, aquestes peticions socials no parin de créixer. Ho explica la presidenta de l'entitat a Sabadell, Rosa Roig.
A principis van frenar les trucades perquè tothom es va confinar a casa i va semblar doncs, que, bueno, que nosaltres només fèiem doncs, pels ajuts que ja eren habituals. Ara, a mesura que ha anat passant el temps, portem ja 6 setmanes. Doncs, clar, la gent ha anat telefonant cada vegada més. O sigui, ara la porta, òbviament, no està tancada. No? Però telefònicament, doncs, com a mínim, també procurem doncs, escoltar la gent, que la gent se senti escoltada i acompanyada. Hi ha molta gent que està sola, gent que viu situacions doncs, molt dures davant d'aquesta realitat tan inesperada i tan imprevisible.
Per aquest motiu, la campanya Càritas per 3 vol que es tripliquin les donacions aquests dies de pandèmia. Reconeixen que és un moment complicat per la majoria de la població, però recorden que les petites donacions també són importants per aconseguir grans resultats.
Tots ho passem malament. Sabem que la gent, doncs, òbviament, no està en situacions de fer donatius grans, però ni que sigui una petita quantitat entre tots i anar sumant aquestes petites quantitats, a veure doncs, si d'aquesta mica anem fent una mica de pila i ens podem permetre doncs, donar abast a tots aquests ajuts que se'ns demanen.
I és que Càritas Sabadell no ha parat la majoria dels seus programes assistencials. Han adaptat la manera de com es treballa aquests dies arran del decret de l'estat d'alarma, però les accions que duen a terme no es poden frenar, des dels pisos tutelats, al servei de dutxes o d'esmorzars.
Nosaltres la feina que fem en principi telefònicament, doncs anar seguint la vida que porten dins del pis i si convé doncs, haver de ben protegit la tècnica doncs, que porta el projecte doncs, si arriba, tenint en compte doncs, que són gent, doncs, són col·lectius molt vulnerables. I el de les dutxes i esmorzars, doncs, bé, es fa diferent que abans, vull dir, la gent es dutxa, deixa la roba amb bosses a part, renta aquesta roba, però abans esmorzaven tots en un menjador, un al costat de l'altre, i ara no, ara hi ha els esmorzars preparats, i agafen l'esmorzar, i agafen un cafè amb llet, i se l'emporten.
La campanya compta amb un espot publicitari que ja circula per les xarxes socials i també es podrà veure als mitjans de comunicació. Reprenen el nom que van utilitzar en la campanya de Nadal, titulada Tots tenim un àngel. Per col·laborar econòmicament amb l'entitat es pot fer un ingrés al compte corrent o bé trucant al 93 492 3784, un telèfon que de fet també serveix per oferir-se com a voluntari o per demanar ajuda en cas de necessitat.
Notícies migdia.
El desconfinament dels nens a partir d'aquest diumenge suposa una bona notícia per al conjunt de la població, segons ha expressat a Ràdio Sabadell l'alcaldessa Marta Farrés. La líder socialista veu amb bons ulls la marxa enrere del ministre Salvador Illa en els criteris, ja que així els infants podran aprofitar la mesura per sortir al carrer sense tasques pendents com anar a comprar. Tot i això, Farrés recorda que caldrà seguir totes les recomanacions sanitàries.
El que valoro positivament és que es puguin procedir a aquest desconfinament dels infants i, per tant, doncs que amb totes les mesures sanitàries, que jo crec que és molt important anar recalcant això, és a dir, que no vol dir que puguem recuperar la vida normal, sinó vol dir que en aquest gest, doncs, perquè aquests infants puguin sortir al carrer i també doncs, després d'aquestes setmanes tancats, doncs, puguin com a mínim caminar, no?, i disfrutar una mica de l'aire lliure, doncs, sempre i quan es mantinguin les mesures aquestes de salut i de distanciament social, doncs crec que és una bona notícia.
L'alcaldessa ha aportat més detalls sobre com serà aquest desconfinament de menors a la ciutat.
En una primera fase anirà acompanyat de molta informació cap a la ciutadania per deixar clar com poden ser aquestes sortides amb els nens. Per exemple, no es pot anar a parcs o en zones públiques on puguin tocar espais que els podrien infectar. En una segona fase, la policia municipal vetllarà pel compliment d'aquestes mesures.
El que tenim previst és anar fent el que ja venim fent, diguem, amb el confinament adult, no? Que és que evidentment tenim la policia i els carrers, sobretot mirant doncs, que tot funcioni amb normalitat i per tant el que també farem doncs, evidentment és en aquesta primera fase informant els ciutadans de com s'ha de fer aquest anar al carrer amb nens i nenes, no? Per tant una primera fase perquè tothom doncs, tingui bé la informació, perquè també sabem que aquests dies la informació és molt important i com deies tu, les informacions van i venen i després evidentment garantir això, doncs, que aquests infants puguin sortir al carrer i que ho facin doncs, complint aquestes mesures sanitàries.
Sobre el desconfinament global, Farrés assegura que Sabadell no té encara un pla sobre la taula com el tenen ciutats com Barcelona. Per l'alcaldessa, és important tenir tota la informació abans de fer aquest pas.
Estem pendents que les autoritats competents ens diguin què és el que hem de fer, no? Una mica, i a partir d'aquí elaborar plans. Nosaltres el que sí que estem fent és un pla més intern, com sabeu també doncs, des de l'Ajuntament, per veure a mesura que es vagi recuperant la normalitat del propi Ajuntament, com la va recuperant, i la resta de casos doncs, també anirem veient quines són les normatives que van apareixent i ens hi anirem adaptant. No? Ho hem anat fent aquests dies, ho hem fet i ha funcionat bé, per tant, considerem doncs, que evidentment els properes, aquest desconfinament escalat, no? que és el que aquests dies s'utilitza el terme, no? Doncs que també serem capaços de poder-lo anar duent a terme a mesura doncs, que també es vagi passant la informació.
En tot cas, l'alcaldessa recorda que Sabadell és una ciutat gran i que aquest aspecte marcarà com s'aplica el desconfinament global.
Més notícies en format més breu. La policia municipal ha interposat 10 denúncies aquest dimarts a persones que no complien el confinament.
Els agents han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dilluns fins la mateixa hora d'aquesta matinada passada. El total acumulat des de l'inici de la crisi del coronavirus és de 1.452 denúncies.
L'Ajuntament de Polinyà ha sol·licitat la desinfecció de la residència del municipi, on 20 residents i 8 treballadors han donat positiu per coronavirus.
Sí, el consistori ha informat que la situació de la residència Gravis s'ha agreujat en els darrers darrers dies després que fins ara hagués aguantat sense cap cas positiu. Fa uns dies es va detectar un primer cas i es va procedir a fer el test a la trentena de residents i al personal. Davant d'això, tant el centre d'atenció primària com l'Ajuntament han informat de la situació a la Generalitat i han sol·licitat la desinfecció. Al municipi vallesà hi havia 59 casos detectats a través de la realització dels testos.
La companyia Endesa inverteix 86.000 euros en la millora de la xarxa elèctrica de baixa tensió al Vallès Occidental.
Les actuacions que també s'han fet a Sabadell han suposat la substitució de 6 quilòmetres de cablejat per millorar la qualitat del subministrament.
I el president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart, ha fet una crida a salvar les lletres i ha instat la ciutadania a participar de la iniciativa Llibreries Obertes, que pretén incentivar la compra de llibres en aquests establiments de cara a Sant Jordi.
Ho ha fet en una carta dirigida als socis d'Òmnium Cultural, als quals ha traslladat que regalar un llibre no havia estat mai tan important. A la missiva escrita des de la presó de Lledoners, Cuixart hi escriu que cada llibre comprat és un gest de fraternitat i, sobretot, diu, la millor inversió per a les generacions que vindran.
Demà és 23 d'abril i en un any normal, sense pandèmies, els carrers de la ciutat s'omplirien de paradetes de llibres i roses. Aquest any, però, toca un Sant Jordi confinat i des de Ràdio Sabadell volem ajudar a que la literatura entri a les cases de tothom. Per això, demà, aquesta emissora ha preparat una programació especial que s'emetrà de forma simultània a l'Instagram de la ràdio, però també a la 94.6.
Tot i que de forma oficial Sant Jordi s'hagi aplaçat fins al 23 de juliol, són moltes les llibreries i els escriptors i escriptores que han fet una crida a la societat a seguir-lo celebrant en la seva data tradicional, demà, 23 d'abril. Des de Ràdio Sabadell s'ha organitzat tot un seguit d'entrevistes a escriptores i escriptors de la nostra ciutat, que segurament demà estarien al carrer presentant les seves últimes obres. Pau Duran, periodista de Ràdio Sabadell i un dels entrevistadors demà, explica en què funcionarà ben bé aquesta programació especial.
La manera que tenim des de la ràdio d'acompanyar la gent de la nostra ciutat és intentar entrar a les cases i per això farem, d'una banda, aquestes seccions de programa a través de l'Instagram Live i de l'altra el mateix contingut, estar-lo emetent directament per la ràdio.
Així doncs, a partir de les 11 del matí, en intervals de mitja hora, periodistes d'aquesta emissora entrevistaran escriptores i escriptors sabadellencs. Però qui participarà?
Podrem parlar amb l'Àngeles Mañas, amb el Gerard Vilanova, amb la Gemma Ruiz, amb el Manel Aljama, també amb el Jordi Soler, amb la Montse Barderi, amb l'Alberto Diogo Bono i amb la Clara Soleil, que ens farà una repassada de quins llibres de la colla de Sabadell podem trobar actualment disponibles, ja sigui de compra a les llibreries quan tornin a obrir o a les biblioteques.
Així doncs, si voleu conèixer de primera mà algunes de les novetats literàries de la nostra ciutat i celebrar també Sant Jordi, demà teniu una cita a partir de les 11 del matí a l'Instagram de l'emissora o també de manera simultània a la 94.6.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat, la de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de bancsabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, situa la segona quinzena de maig com l'inici d'una desescalada lenta i gradual del confinament.
A la sessió d'avui al Congrés dels Diputats, Sánchez ha assegurat que les mesures s'aniran prenent en funció de com es comporti la pandèmia en cadascun dels territoris.
Vamos a dar pasos hacia adelante y vamos a dar pasos hacia atrás en función de cómo se comporte la pandemia, la epidemia, en cada uno de los territorios. Y también, señorías, se habilita al Ministerio de Sanidad a dictar órdenes e instrucciones que determinen el alcance y el ámbito territorial de otras actividades y desplazamientos ya permitidos. Se trata de una herramienta jurídica esencial que nos va a servir para ir avanzando en las distintas etapas que compondrán la transición hacia esa nueva normalidad una vez hayamos vencido al virus.
Tot plegat ho ha apuntat durant una sessió en la qual ha demanat la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig, una pròrroga que té el suport del Partit Popular, que argumenta que calen mesures eficaces per acabar amb la pandèmia. En aquest sentit, el líder del PP, Pablo Casado, demana a Sánchez determinació després de la ineficàcia que considera que s'ha mostrat fins ara.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, opina que la subordinació a l'estat decretada durant l'estat d'alarma ha afectat negativament a la lluita contra el coronavirus.
Buch ha constatat a Catalunya Ràdio que a la Generalitat li toca marcar el pas al govern espanyol amb qüestions com el desconfinament dels nens. En tot cas, ha indicat que els Mossos d'Esquadra faran complir allò que dicti el govern espanyol perquè no poden fer altra cosa que seguir els mandats legals establerts.
El conseller d'Educació, per la seva banda, assegura que la tornada a l'escola serà diferent en funció de l'etapa educativa i del tipus d'ensenyament de l'alumnat.
Ho ha assegurat en una sessió telemàtica del Parlament aquest matí, on també assenyala que s'haurà de respectar la distància física entre els alumnes.
Quan reobrim les escoles, sigui quan sigui, haurem de garantir la distància social entre alumnat i entre alumnat i professorat. Això vol dir que haurem de fer mesures diferents per a etapes educatives diferents, per a ensenyaments diferents, etapes diferents i nivells diferents. Els centres han de tenir mesures de protecció i higiene personal, que són les que decretin el Procicat i les autoritats sanitàries, i que cal establir un protocol d'actuació que defineixi quines accions de neteja, descontaminació i seguretat han de fer prèvies a l'obertura dels centres i mentre estiguin oberts.
Ha afirmat que desconeixen quan reobriran, ja que això depèn de les autoritats sanitàries, però ha assegurat que estan preparats per fer-ho quan calgui i que llavors presentaran el seu propi pla de desconfinament.
Un pla de desconfinament que ha rebut el vistiplau de la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
Que ha avalat que el govern estigui treballant en un pla de desconfinament, però que demana que s'aprovi de forma coordinada amb les altres administracions.
En aquesta taula, en aquest pacte, que jo prefereixo que siga de reconstrucció i no de la Moncloa, perquè crec que estem en una situació completament diferent i crec que no són un bon referent, perquè a més ara també hem de pensar que estem en un marc més ampli, on també forma part d'Europa i hem de pensar en aquesta clau, doncs jo crec que els partits independentistes han de ser també protagonistes.
Les morts per coronavirus a Espanya mantenen un lleuger increment després que en les últimes 24 hores s'hagin registrat 435 defuncions.
Segons dades del Ministeri de Sanitat, 21.707 persones han mort per Covid-19 a l'estat des de l'inici de la pandèmia. Els nous contagis pugen amb 4.211 positius confirmats en les últimes 24 hores. Amb tot, s'eleven per sobre dels 208.000. Pel que fa a les altes, n'hi ha 89.915 persones curades, de les quals 3.401 en les últimes hores.
Àlex Pastor ha presentat la seva renúncia a l'alcaldia de Badalona i a l'acte de regidor.
I ho ha fet després que ahir els Mossos d'Esquadra l'enxampessin conduint begut, saltant-se el confinament, i el detinguessin també per atemptat a l'autoritat. Pastor ha fet arribar la seva renúncia a través del seu advocat, on dona algunes explicacions i assegura que l'exigència del càrrec l'ha acabat afectant emocionalment. El PSC, per la seva banda, l'ha suspès de militància de forma fulminant. L'alcaldessa de Sabadell i companya de partit, Marta Farrés, considera que la decisió ha estat la correcta.
Crec que el Partit dels Socialistes, que és qui ara ha de fer les declaracions, i especialment a Badalona, és el que donarà informació sobre aquest cas. Jo crec que el PSC ha fet el que havia de fer i esperem, doncs, a les properes hores que s'acabin d'aclarir els fets.
I un últim apunt, les Nacions Unides alerten que l'any 2020 pot acabar amb una catàstrofe humanitària alimentària per culpa del coronavirus. Així ho indiquen les projeccions fetes pel Programa Mundial d'Aliments, que calculen que a finals d'any el risc de morir de gana al món es doblarà. La programació a l'Instagram de Ràdio Sabadell avui segueix amb una nova edició del Sabadellencs Fem Coses. A 6:45 de la tarda es podrà gaudir d'un taller d'emocions per a petits i grans de la mà d'Educa World 5. Rosa Morera, educadora emocional, ens explica què podem treballar en aquest taller.
Aquesta tarda us faré un taller sobre les emocions per poder-nos expressar i poder fer un treball en equip del nucli familiar i poder, doncs, parlar una miqueta de tot allò que d'alguna manera ens mou per dintre i moltes vegades no sabem com expressar-ho. Doncs aquesta tarda us espero a tots per poder fer aquest taller de EW5, en el qual, doncs, podrem veure una manera de poder mirar cap a una altra banda i donar-li una altra forma a tot això que ens està passant. Una abraçada i ens veiem aquesta tarda.
Avui, però, la programació a l'Instagram no acabarà aquí. A les 8:05 torna una nova edició de l'Hotel Suís Confinat, avui amb un convidat de luxe, Juanjo Ciércoles, exjugador del Sabadell i un dels herois d'Ipurua. Menys d'un minut per les dues. És moment de posar punt final al Notícies Migdia d'aquest dimarts 22 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a les 4, a partir de les 4, amb més informació als butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.